Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Cristian Roldán. Salvador Illa assegura que els primers 4 mesos del seu govern han afermat el canvi de cicle polític a Catalunya, que deixa enrere l'etapa dels governs independentistes.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Que han volgut els catalans i les catalanes. Digo, vostè com ho sap? Com vostès, mirant-me com van votar el 12 de maig. El mandat va ser, volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. I ens vam posar d'acord. Per tant, s'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya.
El president de la Generalitat ha anunciat pel gener una roda de reunions de la consellera d'Economia, Alícia Romero, amb els grups parlamentaris per accelerar l'aprovació d'uns nous pressupostos que ha assegurat que negociarà sense presses, però sense deixar de governar, en un doble missatge adreçat als seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. I ara repassem més notícies amb l'Àlex Bosch.
Pedro Sánchez assumeix que es reunirà amb Carles Puigdemont. No hi posa data, però deixa entreveure que no esperarà que resolguin els recursos contra la llei d'amnistia, perquè assegura que el líder de Junts està políticament amnistiat, des que la llei va quedar aprovada a les Corts Generals.
L'últim Consell de Ministres de l'any dona llum verda a un paquet de mesures d'àmbit econòmic per l'any que ve. Entre altres, hi ha l'impost a les energètiques, mantenir 6 mesos la rebaixa al transport públic o la prohibició fins a final del 2025 de desnonar persones vulnerables o tallar-los els subministraments bàsics.
L'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, serà el ministre d'Estat a càrrec dels territoris d'ultramar del nou govern francès anunciat pel primer ministre François Bayrou. Bayrou ha qualificat Valls de kamikaze i de personalitat audaç, capaç d'assumir els reptes que li han encarregat.
Honda i Nissan comencen oficialment les negociacions per fusionar-se i crear el tercer grup automobilístic del món. Amb aquesta operació, les marques japoneses volen recuperar el terreny que la Xina els està prenent en el mercat del vehicle elèctric. A partir de l'abril i durant la temporada d'estiu, Renfe posarà un servei AVE entre Barcelona i Tolosa de Llenguadoc.
El president de la companyia, Raúl Blanco, ha concretat la data d'inici de la línia un cop l'operadora ha rebut el certificat de seguretat concedit per la Unió Europea. Blanco ha remarcat l'interès turístic i empresarial d'aquesta connexió, que també pararà a Girona, Figueres, Perpinyà i Carcassona.
Ara començarem ja el mes de gener les circulacions en proves i la idea és iniciar el curs 2025, sobretot amb les circulacions de temporada d'estiu, abril-setembre, unes connexions que tenen des de Barcelona doncs molts elements turístics, però també molts elements empresarials.
Aquest tren fins a Tolosa s'afegirà als que Renfe ja té fins a Lió i Marsella. La companyia continua esperant els permisos per arribar a París. Ho condiciona la decisió de les autoritats franceses i el fet que Talgo homologui els seus trens de la sèrie 106.
I fem un cop d'ull a la informació esportiva. Aitana Bonmatí i Kilian Jornet han rebut la Creu de Sant Jordi, que els distingeix com a personalitats destacades del país. A la cerimònia d'entrega que s'ha fet aquest dilluns al Teatre Nacional de Catalunya, la futbolista del Barça ha reivindicat la plena igualtat de gènere i la llengua i la cultura catalanes.
Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques. I ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura, que ens fan tan únics i que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua que, com bé sabeu, està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social.
Aquest dilluns s'ha fet la vista prèvia arran de la denúncia del Barça contra la Lliga de Futbol Professional per la inscripció de Dani Olmo, per demanar la cautelar que la Lliga de Futbol Professional li denega i mantenir inscrit Olmo. El Barça s'ha emparat en el perjudici que suposaria haver de renunciar al futbolista i de retruc haver-li de pagar una indemnització.
El president de Radio Televisió Espanyola, Juan Pablo López, s'ha disculpat a les xarxes socials pel comentari catalanòfob d'un periodista canari en resposta a Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
Encara relacionat amb l'Espanyol, un dels seus rivals directes per evitar el descens, el València, ha destituït el seu entrenador, Rubén Baraja.
Parlem ara de motor. El Rally Dakar, que comença el 3 de gener, ja escalfa motors i aquest dilluns hem sabut que el pilot de motos debutant, Edgar Canet, hi participarà amb un KTM oficial, la mateixa moto que els germans Benavides i Daniel Sanders.
I en bàsquet, el Girona ha comunicat la rescisió de contracte de l'aler francès William Howard, que va incorporar-se a l'equip el 30 d'octubre i ha disputat només 5 partits.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Estem encetant aquesta segona hora d'un 24 de desembre de 2024. I amb un somni sonor. Ah, és la Tonyina Trini. No sé si ha tornat a l'escala la Tonyina Trini. És curiós, eh? Malferida, no la van sacrificar, li van anar donant... Doncs allà al port de l'escala, els pescadors, que sigui una mica de sardineta, que sigui casillà, es va refer, se'n va anar, i al cap d'un any va tornar pel mateixes dates. Ningú sap com. I ho ha estat fent, no sé si 4 o 5 o 6 anys, no sé més o menys, torna per aquestes dates. Però no sé aquest Nadal si ha tornat la Tonyina Trini. Si hi ha algú de l'escala i ens vol informar, ho agrairem. I aquest és el resum d'ahir.
Ara alguna cosa que us demano, a veure si algú sap d'algun lloc que venguin mòbils allò de fa 20 o 30 anys.
Hola, bona nit.
Tu diràs.
Era per, aviam si algú pot dir alguna sèrie per animar, diguem, a la meva filla a veure que aprendre el català.
M'agradaria saber quanta gent té costum de tenir un porró sobre la taula. O sigui, que tinguin costum de beure el vi amb porró.
Una pregunta és, d'on ve el costum de que hàgim de picar les copes a l'hora de brindar?
La pregunta, a veure, des de quan els torrons es mengen per Nadal, diguéssim, eh? Des de quan ens va fer aquest costum, eh?
Pues vinga, les preguntes per avui. Per què a una persona baixeta se li diu que és un tap de bassa?
D'acord.
Després, quants habitants té censats Barcelona?
Sí.
Més o menys, o es pot sentir amb una mica precisió. I l'última ja em despedeixo, i desejant-vos bona setmana i bones festes. Per què hi ha raïm amb i sense papites?
Hola, bona nit, Xavier. Mira, jo he sentit aquest senyor les cartes,
sí,
que li arriben sense segell. Doncs a mi m'han arribat 3 felicitacions de Nadal i també vaig pensar el mateix. Dic, és estrany, haurem vingut a casa i haurem ficat a la bústia.
Hola, bona nit.
Aviam.
És que no sé si és una pregunta o és una resposta, perquè a mi també m'ha passat lo del segell. Però és que és un misteri.
Un misteri, tot plegat, de 15 trucades, entre les quals destaquem la que va generar aquest misteri, el Joan del Barcall, de Vallcarca.
Jo he enviat les felicitacions de Nadal, que vosaltres ja vau rebre la vostra.
Sí.
Tu, jo, me'n recordo que ho vas dir.
Sí, un punt de llibre, sí.
Un punt de llibre. Resulta que les van portar amb la Carme al carrer Gran de Gràcia, l'estafeta de correus que hi ha. Bueno, fem tota la gestió, menys una que va a Londres per la filla, que la vaig enviar certificada, que per cert ja l'ha rebut, però totes les altres les estan rebent tothom, sense cap senyal. I ni cello, ni tampon de correus, ni res de res, blanc, o sigui, blanc completament. Eh? Jo que sàpiga una carta no pot anar d'estir. És molt curiós. Sí, no sé.
Doncs va, encetem aquesta segona hora, teniu les línies lliures. Els torrons, on va començar i des de quan, no? On se'n mengen, perdó? És exclusivament doncs mediterrani, espanyol, on es mengen torrons, de la manera que els consumim aquí? I des de quan? Són dues preguntes a diferents oients. Quants habitants ha de tenir una comunitat per esdevenir ciutat? Per passada doncs, de poble, vila a ciutat? És una altra de les que han arribat avui. I ara a veure des de la ruta. Jordi, bona nit. No és possible, Jordi, en ruta. Doncs recordarem alguna de les pendents. Ara sí. En aquest cas és l'Arcadi de Santa Perpètua. Arcadi, bona nit.
Hola, bona nit, ignorants. Bona nit, Javier.
Aviam.
La curiositat que deia un de les cartes i això sense segell, no sé, això algú de correus que sigui aproximat que poden
ara trucat, donar. Ara ha trucat, sí. un oient de correus.
Sí.
I ha dit que s'envien igualment si no porten correu.
Exacte, ja hi ha l'adreça i tal. No, jo només te diré amb la mica col·laboració que he estat en un temps que ara ja no tant, perquè la meva activitat es va reduint més particular, a l'agrupació sardanista d'aquí Santa Perpètua, que tenim pues, bastants socis i alguns associats de fora de la comarca, del Vallès, per la celebració quan es fa l'aplec, que fem el primer diumenge de maig, que és molt, molt celebrat aquí, quan s'envien una quantitat de cartes, no sé quina quantitat, a partir de 20 o 30 o 40, inclús correu et fa una espècie de preu reduït pel valor del segell. I ells enviant el paquet amb l'adreça i tal, doncs, perquè es posa cada soci, si són de Sabadell, de Terrassa, de Castellà, de Mollet, de la comarca, que hi ha molta gent sardanista que segueixen els aplecs, no són molts, per desgràcia, però sí que encara n'hi ha de gent d'aquest lloc que he operat, dels que tenen el sentit de sardanista de tot arreu, pues se'ls envia un paquet i fas un tracte amb l'oficina de correu i ells els envien. I està, el que vaig quedar sorprès que alguna senyora et digués que hagués enviat alguna felicitació particular de les que es feien abans o fem per les festes aquestes. Això ja no t'ho sabria dir, només això.
D'acord, gràcies, Arcadi.
Bueno, i molta celebració, i us dic que ja fa 10 anys que ja van intervenir en el clínic i també les patologies del cor, però mira, ho vaig resistint amb la medicació i 10 anys de propina que tenim.
Quina sort que tenim, eh? Me n'alegro.
Sí, si no fes res amb l'eina, doncs, potser ser que fa 2 anys que no feu cap dedicatòria de música, si encara ho feu, encara tens,
sí,
espai.
Sí, precisament ens falta gent ara, tenim el rebost una mica buit.
Ara, bueno, de la petició, allò de l'última.
Sí, no? De la darrera melodia, ja et trucarà el Pau.
Ah, pues molt bé, estupendo, pues vosaltres mateixos.
D'acord, Arcadi.
Vinga.
Bona nit.
Bones festes i millor any nou per tothom.
Igualment. Ara en ruta, sí, amb el Jordi. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
S'ha tallat. Estic arribant a Terrassa, ara.
Molt bé.
Mira, vinc, ara vinc d'Oliana, sí. I avui fa força fred, eh? Vinc tot el camí fins aquí, a Vacarisses, 0 graus, 1 grau sota 0, 2 sota 0, tot el camí.
Sí, sí, sí.
Ara no, ara Ara estic a 3 graus arribant a Terrassa.
Jordi,
però, digue'm,
tu t'imagines 67 sota zero?
Ostres, mira, jo hi he estat... Mira, quan ho parlàveu, hi he pensat. Jo quan feia el transport internacional, fa 30 i pico d'anys, jo anava a Suècia. Jo hi he estat a 22, 23 sota zero. I ja fot un fred que pela, però...
Ho diràs.
També, però també el tanto amb la humitat, eh? Perquè fa més fred a 2 sota zero a Barcelona que 15 sota zero a Suècia. Depèn de quina part, per l'humitat. Perquè aquí se'ls pot l'humitat en el cos i ja has llepat. I en canvi, si vas ben abrigat, home, esclar, fot un fred que pela. Però és fred sec, que canvia molt la cosa, eh?
Sí, sí, però entrar en un congelador ja és el sol, no?
No, no, no. Jo penso una cosa, que a partir de certa temperatura ja no es deu notar el fred tant de fred, perquè ja deu fotre tant de fred que ja tenies que sigui 25 o 35, no?
No sé, no sé. No. Bé, anaves a preguntar alguna cosa més?
No, anava a contestar. D'això dels telèfons antics, d'on tenen telèfons analògics, antics, mòbils, jo soc molt aficionat als Encants, allà a la plaça de les Glòries.
Sí.
I a dalt, a la baix on hi ha tota la xatarra, no. Però les botigues que hi ha a dalt, les parades que hi ha a dalt, que són físiques, que són sempre a les mateixes persones, hi ha parades que tenen telèfons allà, bueno, tenen telèfons, càmeres de fotos antigues...
Mira, sí. Ens han recomanat també aquesta plataforma, el Wallapop, em sembla que en diuen.
Sí, però per més allà els pots veure físicament i jo un cop vaig comprar-ne un, jo tenia un Audi i el telèfon, el supletori, que anava al mig de la consola del mig, era un Nokia d'aquests antics o d'aquests de batalla. I em vaig trobar un i dic, hòstia, el vaig comprar per tenir el de recanvi per si feia malbé. I el vaig trobar allà i llavors em fa gràcia veure tot el que hi ha allà, que és tot antic, Motoroles, Blackberries, Nokias, Ericssons, tot el d'abans, saps? I allà, bueno, si aquesta persona és de Barcelona, si vol arribar-hi, segur que trobarà alguna cosa.
Magnífic. Molt bé, Jordi.
Bon Nadal, bones festes i ens retrobem per Sant Esteve.
I tant que sí. Adéu-siau, bona nit. Per Sant Esteve, d'una a dues, el pessebre, un pessebre espectacular, eh? I ara, mira, seguim en ruta, però amb el Jordi. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, acaba de trucar el company.
Sí?
L'altre dia ens vam creuar, que passa no haver estat atent, fa dues setmanes o una setmana, a la Panadella, a les 5 de la matinada.
La nit dels immigrants.
Volia dir que agafo el cotxe per anar a buscar el camión, i sento la veu, dic, carai, aquesta veu la reconec. I era el Jordi de Barcelona.
Mira.
Feia molt temps que no trucava i, bueno, mira. I res, volia fer un comentari sobre els pessebres vivents.
Sí.
Que la gent que ho fa li ha d'agradar molt, eh? Perquè el fred que han d'arribar a passar per fer el pessebre...
Tu diràs. I hi ha, no sé si vaig llegir, cap a 1.000 o 1.500 persones, estan, o més, ara no em vull equivocar, perquè hi ha de 300 i, representacions.
I el fred que han d'arribar a passar, perquè normalment per aquestes dates sempre fa fred.
Sí.
Imagina't allà, i sempre el solen fer per les tardes, nits. I, bueno... Una salutació a tots els passebristes i bones festes a tothom. I quan torneu, Xavier?
Doncs nosaltres tornarem diumenge que ve, diumenge i dilluns, i tornarem a ser.
Molt bé. I el pessebre?
I el pessebre de 1 a 2, la nit de Nadal a Sant Esteve.
Molt bé. Que Rovina, bones festes a tothom.
Igualment. Molts records. Adéu-siau.
Gràcies.
Molt bé. Doncs va, que ara teniu les línies totalment lliures. Si voleu aprofitar, és un bon moment. I què tal si ens plantegem un dilema? dies parlant i fent plans, pensant en àpats, regals o possibles escapades. Aquest dimecres per fi arriba el dia de Nadal i dijous Sant Esteve. A l'Albert Durant se li ha plantejat un dilema. Us agraden aquestes festes o preferiu estalviar-vos-les?
El dilema.
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada només us puc dir que a mi les festes de Nadal m'agraden molt. La tradició, l'ambient, els àpats, el retrobament familiar... És un moment irrepetible, siguis creient o no. Tot i que sincerament crec que la religió hi té molt poc a veure. És un moment per treure el millor de tu mateix, per gaudir amb els teus, per pensar en el tió i els reis com una manera de demostrar la teva estima, per recordar els que no hi són i per gaudir al voltant d'una taula amb persones que comparteixen la teva vida, per deixar pas a la nostàlgia i per pensar què vols fer en el futur. És un moment amb sentiments a flor de pell i amb desitjos per millorar la teva vida, encara que aquests desitjos caduquin l'endemà de Reis, tant se val. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera ben diferent. Aquestes festes cada cop semblen més dissenyades per uns grans magatzems o per una associació de botiguers. Comprar, 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 que el món s'acaba. Ni bons desitjos ni punyetes. El Nadal cada cop sembla més una prova d'estrès per l'economia de cadascú. Que si el tió, que si les gambes o el salmó, que si els reis... I tot plegat per compartir taula amb aquell tiet pesat que, per sort, només veus un cop a l'any. O amb aquell cosí set ciències que ho sap absolutament tot. I vinga a menjar. Seus a taula el dia de Nadal a les 2 del migdia i no t'aixeques fins al dia de Reis a les 8 del vespre. I a sobre has de posar bona cara, perquè és el que toca. Doncs mira, no. El calendari no és ningú per dir-te que un determinat dia, per reial decret, has de ser feliç, perquè 2.000 anys enrere sembla que va passar alguna cosa a Betlem. I aquest és el dilema. Us agrada el Nadal o sou d'aquells que us fa nosa? Què en penseu? M'ho expliqueu, si us plau?
El dilema amb Albert Duran i el Nadal. Per cert, ens demanen quin és l'animal més ràpid de la Terra i exactament què és més gran, un àtom o una cèl·lula. Aquesta és d'aquelles que dius aquí què pots contestar.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0.
Oita, vull fer una pregunta. Ja, nosaltres aquí a casa som tres germans.
Sí.
I dos germans són bessons.
Sí.
I un és peixos. I què passa aquí? Mala llet, no?
Què no t'entenc? O sigui, de tres, dos sou bessons.
Dos bessons, uns peixos i els pares que no els tenim ja.
Tots són preguntes que mai tenen resposta.
Però vols saber la convivència entre uns peixos i un...
Dos bessons.
I dos bessons.
No, dos bessons, un taure i un aquari.
D'acord.
I quasi hi ha dos bessons.
Coneixement i companyia.
Partint d'aquest principi, tot és ara i res.
Amb Xavier Solà.
I un altre Jordi també, en ruta. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
I benvingut. Tu diràs.
Se'n sent bé?
Sí, sí, sí. Sí.
No, només era veure per desitjar-vos bones festes.
Sí.
I
espera, la... Jordi, ara em situo. Vius a Anglaterra, que sí?
Sí.
Ara em situo per la zona de Northampton.
Bueno, ara estic arribant a Cambridge.
A Cambridge, ah, exacte, que ara feia temps que no et sentíem.
Ara estic arribant a Cambridge, però jo visc a Nottingham.
A Nottingham, això, a Nottingham. Uh-huh. Sí. Molt bé, doncs ens alegra de tornar-te a sentir.
Què dius del Ferran? Jo, però no ho sé segur 100% si és cert, que potser que l'hagin ficat en una residència.
Ah, ni idea. L'altre dia ens van demanar per ell, que en sabíem del Ferran de Londres.
Bueno, jo, perquè que el Ferran estava al casal, anava molt al casal de Londres, dels catalans de Londres.
Sí, em sembla que sí.
Doncs una dona d'allà que vaig comunicar l'altre dia, em sembla que em va dir això. Diu, no sé si... No sé si va superar bé la Covid, diu, o diu d'allò i em sembla que ha quedat en una residència. Dic, no ho sé.
Doncs si ens agradaria fer-li arribar una salutació, si fos possible.
Però que no ho sé segur, Xavier, jo no ho sé segur.
Ja, no.
Jo també m'agradaria que fos ell el que ho digués i d'allò.
Exacte.
Saps què vull dir? Però vull dir...
Molt bé.
Bueno, jo et volia preguntar això dels Reis.
Sí.
Això d'on carai ve, perquè aquí els hi parles dels Reis i no en tenen ni punyetera idea de què són, ni a França tampoc, i tinc un amic italià, i també me'n recordo quan vaig venir a viure aquí el 2010 i això, els primers Nadals, jo sempre li deia als Reis. I bueno, clar, ells celebraven el dia 1... I ja s'han acabat les festes, el dia 2 ja traiem les llums de Nadal, nosaltres.
Molt bé, interessant la pregunta. Per què els Reis aquí se celebren i altres indrets no?
Però és que no es fan ni a França, ni a Portugal, ni... Vull dir, només es fan a Espanya.
Demanem on es fan els Reis, si...
Per...
Sí.
Si no m'he carrat, em sembla que és una festa una mica franquista, eh?
I a Itàlia no es fan els Reis, tampoc?
No, celebren el cap d'any i no es fan els Reis.
A veure si hi ha algú que domini el tema, que hagi fet un treball...
Vaja, almenys de la zona de la punta de la bota que era aquest, no. Si en d'altres zones a la millor es fan, no, jo no m'hi vull ficar fort, però a França no es fan els Reis. I és més, els hi parles dels Reis i no tenen ni punyetera idea de què els estàs parlant. Així com, per exemple, a Catalunya no es fa el Pare Noel, però els nens petits saben què és el Pare Noel.
Sí, sí, sí.
Saps què vull dir?
Demanem a veure a quins àmbits així globals es fa la festa de la celebració dels Tres Reis.
Sí.
Molt bé.
I això que t'he dit del Ferran, doncs no
està confirmat. No està confirmat.
El dissabte baixo a Londres i miraré de parlar amb aquesta dona, aviat si em pot treure més l'aigua clara i dir-li, quan sàpiga alguna cosa, ja intentaré comunicar.
Genial. Jordi, t'enviem una abraçada ben forta.
Vinga, igualment.
Que vagi bé. Salutacions. Apa. Via d'ella que arriben a Cambridge. Bones festes. I ara cap a Llers, l'Empordà, Queixàs. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
El tema és sobre pessebres i així, bueno.
Sí.
I començo, que és una observació meva. Aquell temps a Belén, aquella gent devien ser una mica inhumans i salvatges, no?
Per què ho dius?
Jo veig venir una dona embarassada amb un home i una burra, i no tenco la porta, li obro, i com molt, si no pot ser l'entrada, li deixaré a l'habitació i iré a dormir al sofà.
No, però que dormiràs aquella nit.
O no dormiré.
No,
però bueno, em refereixo perquè tothom tancava les portes.
Exacte.
No ho he entès mai, eh? Un tema que penso, hosti, no sé, hi haurà qui està més humanitari i menys, però sí. És de ser molt bèsties.
Exacte, deixar una situació així de qualsevol manera, no?
Sí,
sí, sí,
trobo...
bon apunt, queixàs.
No sé, perquè ja, hòstia, fotre un cot de mal la frase a tothom.
Sí, això ho vam veure aquí a València.
Exactament.
Sí.
Però vull dir, no sé, dono una imatge molt, molt macabra.
Sí. Molt bé.
Llavors, la pregunta, jo aquí on estic, a Llers, és Vila de Llers.
Vila.
Sí, llavors hi ha poble, ciutat o vila, i no sé el que és, eh? Exacte. Sé que hi havia alguns governants així, com ara aquests Reis, que en un punt determinat et donaven autorització per fer un mercat el dimarts, el dijous, el divendres, i ja pujaves de categoria. Però exacte això no ho entenc, això.
Mm-hmm. Molt bé.
I llavors, ja que parlem de la vila de Llers, a Llers fem unes quines precioses.
Unes quines, eh?
Sí, molt maques. I qualitat-preu és molt bé. I són de les 7 de la tarda fins a 2:15.
Per la gent que no sap què és una quina, queixàs?
Sí, ve ser com un bingo.
Com un bingo.
Però en vez de cèntims, pues es donen pernils, torrons, tortells...
Ah, molt bé, surts amb les mans plenes.
No, el que treu, tant si és ratlla complet, creu que carrega, perquè llavors també hi ha electrodomèstics...
Llavors qui ho paga, això?
Embotit. No, això fa, es fa tot... els del futbol ho porten. I, clar, cobren un cèntim, llavors com la fas, però... se'n cuiden... És tot un grup de gent.
O sigui, dones uns diners per accedir a la quina i amb aquests
sí.
diners es compren els regals.
Exacte.
Molt bé, molt bé.
No, però és, molt, és una cosa molt maca. Llavors, a mitja part, donen... Coca dolça,
sí.
que la fa un meu amic, que és en Ramon Paradera, que és el flaquer, d'aquí del poble.
Coca de flaquer, que és molt bona.
Sí, i aquest noi en sap molt, en Ramon. I, vull dir, no sé, ja et dic, és una cosa... I tot és voluntariat que hi ajuden.
Està molt
perquè,
bé.
Perquè, clar, pensa que aquí a vegades hi ha 1.200 persones, eh?
Fixa't, a Llers, estem parlant.
Sí, és clar, estem parlant d'un poble que no som... tirant llarg amb les organitzacions i tot, poder arribar a 1.400 ara, no t'ho asseguro.
Es doble, la quina doble.
Sí, ho omplenem tot. I està molt i molt bé, et dic.
D'acord.
I llavors
deixo...
fem,
sí. molt
fem un pessebre vivent,
sí.
que fa ja poder cap a 30 anys que el fem. I és gratuït, que és l'únic que penso que és gratuït a tota la comarca.
Està molt bé.
Ets un o sigui, bon... sense portar un euro, tu pots anar al pessebre. I en sortint també donem garnatge i galetes.
Magnífic. Ets un ambaixador excel·lent, de Llers.
Home, soc de Llers i jo que a Llers soc nouvingut, I vaig anar sortint de la mili que la vaig fer aquí a Roses de Falconera, artilleria de costa, i em vaig enamorar d'una bruixa.
D'una bruixa de Llers.
I aquí vaig venir a parar.
Al poble de les bruixes. Que ja et deixo que tenim l'Àngels que se'ns cansarà.
Desitjo pau i salut per a tots els ignorants i tota la gent en general.
I tant que sí. Bona nit.
Vinga.
Records a Llers.
Apa.
I ara cap a Lleida, Àngels. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, era per parlar de la col i de la verdura amb col i patata.
Quin plat
nosaltres
amb col, a veure?
Ho fem... també hi posem fesols, que diem a Catalunya, que són les mongetes blanques.
Sí, col amb fesols.
Sí, i amb patates.
I patates. Col, fesols i patata, això ha d'anar
sí,
molt
bé
amb
el
videll colar.
I llavors, un trosset de cansalada i un trosset de botifarra negra.
M'agrada.
I això es passa per la paella, és boníssim.
Ja,
bueno, que ens agradi.
Ja ho noto, ja ho estic notant.
I una piqueta d'all, una miqueta de piqueta d'all amb oli.
Molt bé.
Queda boníssim.
Molt bé, Àngels, m'has obert la gana.
Sí. I després volia que l'altre dia no vaig poder entrar de les nenes de... Bueno, dels nens de Montserrat, dels cantants de Montserrat.
Sí, l'Escolania.
L'Escolania.
Sí.
Sí, jo trobo estrany que no hi hagi cap nena.
Sí que n'hi ha, i tant, ja n'hi ha, sí, sí.
Hi ha nenes.
Sí, sí, sí. Ja, i ara no sé si és, em sembla ja fa 2 anys que hi ha...
Perquè ho trobava molt estrany.
Sí, que n'hi ha, sí.
I justament aquest dia el vaig haver passat tota la colla i jo no vaig conèixer cap nena, no sé. Potser és que van vestits igual que els nens.
És un segon cor mix, hi ha dos cors ara. N'hi ha un que és mix.
No ho sabia, no.
Sí, sí.
No, vale. Bueno, doncs era això.
D'acord.
I moltes bones festes per tots i que ho passem més bé.
Igualment.
Vale, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Són 4:45.
Aquesta paraula fricandó, si algú sap de què ve, perquè el fricandó no deixa de ser una carn en suc, per cert, molt bona i molt ben cuinada quan es fa bé. I bé, però la paraula fricandó, fricandó, no, no, en realitat deu tenir algun origen, deu venir d'algun puesto.
Fricandó, m'agradaria saber-ho, eh? Algú dirà de fric i de candó, no? Ha de tenir una essència, per mi, que ha d'anar cap a l'estranger, no? Ah, freak out, aquí podríem entrar a la cançó. I la demanava exactament...
L'Eulàlia de Masquefa.
De Masquefa, a veure.
Ara no deixem el menjar perquè parlem de l'ou cru amb una pregunta del Miquel de Sabadell.
Què és el que passaria, el que passa si menges ou cru? És tan bo com diuen o hi ha alguns efectes nocius?
Això, s'ha d'anar alerta amb menjar un ou cru? No ens ha dit ningú res, eh?
No, seguim amb menjar perquè el Pep de l'Eixample demana per una ruta gastronòmica que feia el Carles Gaig.
Fa temps, el Carles Gaig va fer una ruta amb un autocar per aquí a Barcelona. Hi havia 28 persones menjant a dintre l'autocar amb una furgoneta de pollo. Encara se segueix fent aquesta ruta gastronòmica a dintre d'un autocar d'en Carles Gaig?
Doncs mira, també estaria bé saber-ho.
I ja que parlem de menjar, busquem l'origen d'una expressió relacionada amb les gallines.
Com ve l'expressió? Què penses, que sóc una gallina dels ous d'or?
La gallina dels ous d'or. Deu venir d'alguna banda, això.
Això ens ho demanava el Jordi en ruta. Mira, fa unes nits, el mateix Jordi ens feia una altra pregunta.
Cada dia passo per aquí a aturar. Hi ha un cartell al costat de la carretera que posa... El Brut i la Bruta. Suposo que deu ser una festa o alguna cosa. Aviam de què ve això.
Aquesta ja la podrem treure?
Sí, perquè ahir un oient ens va dir que eren els gegants de Torà, però la Laura ens ha enviat una nota de veu ampliant la informació i completant.
Que bé, a veure.
Entre el que sé jo i el que m'ha explicat el meu pare, que és nascut aquí, us puc dir que són dos gegants que tenen sobretot protagonisme a la festa del Carnestoltes, perquè és una festa molt important, més que la festa major, fins i tot. I els gegants que hi ha actualment es van fer als anys 90 assemblant-se del Pep de Cal Jovans i la Maria de Calçal, un senyor i una senyora d'aquí al poble. Però antigament, pel que he entès, aquestes figures ja existien i es van fer com a contrapunt de dos altres personatges que eren el Bonic i la Bonica. El Bonic i la Bonica anaven vestits... anaven molt ben vestits i ballaven d'una manera molt elegant. En canvi, el Brut i la Bruta, com per fer una mena de burla, anaven ben desmanegats i ballaven d'una manera... Bueno, ballen d'una manera molt bèstia.
Molt bé, i mira, és un... O sigui, hi ha quatre gegants, doncs, no?
Exacte.
Dos, un el
Bonic i la Bonica i el Brut i la Bruta.
Exacte, molt bé, doncs tot això que tindrem, gràcies Laura.
I abans, per tancar la primera hora, has recuperat una pregunta que ens feia ahir la Roser de Ciutat Vella.
El divendres, en el programa del matí, sobre les 11, el filòsof Bernat de Déu va recomanar un llibre que s'ha editat des de fa poc, d'obres curtes teatrals de diferents autors, entre ells, no sé, Lluïsa Coniller o Marta Butxaca, diversos, els va anomenar, però no els puc recordar tots. Ho vaig trobar molt interessant, crec que era interessant que s'editin coses teatrals noves, però no vaig pescar el títol del llibre.
I qui dius que ho va dir, això?
Doncs ho van dir ahir al matí de Catalunya Ràdio. La Mònica ens treu de dubtes. El llibre es diu Entre Actes, amb la S entre parèntesis, antologia teatral. La seva autora és Lluïsa Coniller i l'ha publicat l'editorial Coma Negra. Ha sortit fa poc, per tant, així podrà trobar el llibre a la llibreria sense cap problema.
Que bé, la traiem i li agraïm a la Mònica aquesta informació. Doncs va, això és la nit dels ignorants i, doncs això, en un 24 de desembre.
Catalunya Ràdio. La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio. Sentiu el concert tradicional de Sant Esteve a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir de les 7 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el concert que oferiran totes les formacions de la família coral de l'Orfeó Català, dirigits per Mercè Pi, Glòria Fernández, Glòria Coma, Montse Meneses, Oriol Castanyer, Xavier Puig i Pablo Larraz. Aquest dijous 26, a les 7 del vespre, sentiu el concert tradicional de Sant Esteve amb els comentaris d'Olga Cardús, a Catalunya Ràdio.
Aquest que ve a continuació és un fragment de l'oratori de Nadal. Música del més gran entre grans, Johann Sebastian Bach, segons deia Pau Casals, no? El pare de la música, i que ens va bé per amanir, per fer coixí musical i recordar que aquest any no hi ha pessebre a la plaça de Sant Jaume. En el seu lloc s'hi ha col·locat un estel gegant. Aquesta és una mostra més de la secularització progressiva de les festes tradicionals de Nadal. Ens preguntem què en pensa, per exemple, Joan Planelles, arcabisbe de Tarragona i màxima autoritat de l'Església Catalana. Bona nit.
Molt bona nit. Bé, és una pregunta que ens afecta sobretot a la nostra societat occidental, perquè quan es parla de secularització o bé d'així d'indiferència i se parla a nivell universal de l'Església, sempre s'aixequen els que són d'altres continents que diuen això us passa a vosaltres, a nosaltres no. Per tant, és interessant aquesta observació i fa pensar, no? De fet, la nostra societat occidental ha anat vivint aquest procés de secularització. Jo diria també que està en l'ambient, i està en l'ambient allò que en la filosofia de la meitat del segle XX en dèiem el neopositivisme, no? o l'empirisme, pensar només en què és científic allò que és empíricament demostrable. Això fa que això que ha entrat en la nostra societat, ha entrat en l'ambient del carrer, doncs implica aquesta indiferència progressiva, no? Per al fet religiós i per les grans preguntes, perquè en aquí tenim molta saviesa del text, jo diria, però ens falta la saviesa del context, el per què, no? Perquè quin sentit té la nostra vida, què hi fem en aquest món? I potser això no tenim tant de temps de pensar-hi. Uh-huh. I aquí, amb tot plegat, hi ha tot aquest procés doncs, d'indiferència o de secularització.
Una altra realitat que també va a l'alça és el sentiment de soledat no desitjada en la societat. Ho confirma un recent estudi de Creu Roja. I, per cert, li volia demanar per què creu que són les persones joves entre 18 i 29 anys les que més acusen aquest sentiment de soledat no desitjada, fregant un 50%.
Sí, això certament que és així. I molts joves no han tingut una experiència de vida, de fe, o sigui, han viscut ja en aquest ambient d'indiferència, del tenir, del posseir, del gaudir, d'ocupar-se tot sencers, com deia Pascal, i si tenen quelcom de temps, emprar-lo a divertir-se, no?, que bueno, això d'acord, però després hi ha com privar-se de pensar en un mateix. I això fa que després hi hagi aquest sentiment de soledat. I sobretot també perquè en la nostra societat cada vegada tenim la família, amb alguns aspectes, doncs la família més desestructurada. I després les conseqüències familiars els trencaments, les ferides que portem o que porten molts, doncs després això es nota en trobar-se com desemparats davant les grans preguntes.
Ho diem a les portes de Nadal. No sé si volia fer arribar una salutació per la gran família de savis ignorants.
Bé, una salutació que el misteri de Nadal és el misteri del Déu que es fa home, del Déu que es fa un de nosaltres. I aquest és el misteri més sublim, més gran, i que és el central de la fe cristiana, perquè el cristianisme és l'única religió que afirma un Déu que es fa humà com nosaltres, un Déu que ve a compartir la nostra fragilitat. I això és sublim. I per què ve a compartir la nostra fragilitat? D'alguna manera perquè nosaltres puguem viure la vida de Déu. O sigui, ell ve aquí, enmig nostre, perquè nosaltres podem gaudir de la vida de Déu i podem pensar que la nostra vida no fineix en aquest món. I això és, per al cristià, és font d'alegria, font de felicitat, font d'esperança autèntica. I, per tant, el missatge del Nadal, el missatge cristià del Nadal és aquest. En general, per tots els homes i dones de bona voluntat, voldria doncs desitjar-los que tinguin pau, que tinguin esperança, que tinguin joia en el cor per poder tirar endavant i que es plantegin sempre en el seu cor les grans preguntes, el sentit que té la vida, què hi fem en aquest món, i que d'alguna manera recerquem, perquè la vida és un camí i som pelegrins en aquest món, i ens convé doncs fer-nos aquestes preguntes per poder tirar endavant i per aconseguir d'alguna manera aquell grau de felicitat que ens cal per avançar en la vida. Voldria desitjar a tots i a totes un bon i un sant Nadal.
Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona, moltíssimes gràcies per l'atenció i bones festes.
Molt bones festes a vosaltres i gràcies per aquest programa i per tot el que feu, perquè sé que algunes vegades l'he escoltat i és un programa que sempre és molt càlid i que s'apropa a la gent concreta i que fa molt de bé.
Doncs tot un honor. Bona nit.
Molt bona nit.
I arribarem al final gairebé amb el capítol d'efemèrides. Tenim doncs un record pels que heu nascut un dia com avui i també per les famílies de persones que van morir un 24 de desembre. És el cas del compositor d'aquesta gran peça. Thank you. segur que més d'un oient diu, home, Psicosis, i tant. Psicosis, banda sonora a càrrec de Bernard Herrmann, un compositor nord-americà de música de cinema que ens va deixar un dia com avui de 1975 als 64 anys. La causa, un infart de miocardi. Doncs així, nosaltres posarem el punt i final i ho farem amb la Maite des de Sant Feliu de Codines. Maite, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier Solà. Bona nit a tothom.
I benvinguda. I explica'ns això de l'estrena amb la teva neta de la primera òpera al Liceu, no? Madame Butterfly, que maca que és.
Sí. Mira, primer perquè el Puccini va néixer un 22 de desembre, igual que jo. Això sempre m'ha apropat. Va néixer el 1856 o 57 i al cap de 100 anys vaig néixer jo, no? Sempre m'ha cridat molt l'atenció, no?, aquesta proximitat. Uh-huh. Bueno, aquesta òpera és, bueno, és fantàstica i havia presentat, ara feia 4 o 5 anys, crec que no la posaven aquí al Liceu, i vam pensar que era un bon moment per tornar-la a escoltar i oferir a la nostra neta si li semblava bé venir. I bastant entusiasmada, primer, amb la proposta d'anar, i després, un cop allà, doncs clar, no vegis, va flipar, no?, amb tot, amb el Liceu en si, amb l'ambient, amb la música, amb les veus, amb les emocions de la gent. Clar, va ser una nit molt, molt, molt maca, molt maca.
Sí. I és una introducció que la marcarà de per vida, d'alguna manera.
Sí. Jo entre mi pensava, gairebé 3 hores, potser en algun moment diu, està bé, però és llarg.
Però
està...
quina hora acaba, però... no? Sí.
És que, clar, dura gairebé 3 hores l'obra, és molt llarga. I dius, una persona que no ha escoltat una òpera i que, a més, s'ha d'estar, per sort, poguent-ho llegir, no? Perquè, si no saps de què va, doncs et quedes allà penjat. I, clar, en tot moment contenta, i després es va sorprendre de l'emoció que teníem moltíssimes persones. Mm. Perquè aquesta obra ha sigut com molt simple, molt minimalista o molt austera, tota la seva posada en escena, però les vibracions que arribaven de les veus i principalment de la soprano, la cantant, uf, ens van fer arribar a un punt que la senyora del costat no parava de bucar-se i jo no la mirava perquè em feia cosa, però és que jo no podia parar de plorar. O sigui, tota la posada en escena i tot molt senzill, però no sé, van arribar al nostre interior i escolten.
Que bé, quin èxit.
Va ser preciós.
Quin èxit pels que han representat l'obra, no? Pels músics, sentir un oient que parla d'emoció d'aquesta manera.
I en el moment que para de cantar la soprano i els de l'orquestra, els del violí, amb els dits pam, 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 allò, aquell punteig, saps? I, bueno,
que bé.
Sincerament, no sé, superxulo.
Bé, aquest diumenge va celebrar els teus 67 i va anar tota la família a celebrar-ho al restaurant del Nando Jubany, i va anar molt bé.
Sí, perquè jo m'havia jubilat feia poc, no havíem tingut l'ocasió de fer així una cosa més especial i amb temps ho vam demanar i, bueno, allò sí que ja també ha sigut l'altra bomba, no? Perquè el lloc, el tracte, l'acollir, com ens van acollir, et sents atès però no te n'adones gairebé, el menjar, es deia un passeig per Catalunya, el menú que vam demanar, no, brutal, brutal. Mira, una bona satisfacció d'aquest any.
Ens alegra acabar aquesta setmana, per dir-ho així, aquesta prèvia de Nadal, amb el teu testimoni. Tanca amb aquest Bel di Vedremo. Tu mateixa presenta'l i els hi dius el que vulguis.
Sí, doncs res, és, no sóc cap entesa, no? Però aquesta òpera que una mica vol representar en el seu moment la invasió una mica d'Amèrica sobre el Japó, que els consideraven inferiors, no? Llavors, aquestes veus i aquesta música, desitjaria que en aquesta petita estona que escolteu
us aporti una sensació de pau, que ho podeu gaudir. Penseu que aquesta música s'endinsa molt endins, crec, dels cors, i estimula, no?, les emocions. I això m'ha fet pensar que totes les veus que cada nit escolto i escoltem tots d'aquí de la nit dels ignorants, encapçalat per tu, és música. És una música que ens ressona molt a dins. Bé, doncs, donar-vos les gràcies per aquest programa tan bonic. Desitjar a tothom un bon Nadal, unes bones festes i res. I dius, doncs, bona nit.
I fins la nit de Sant Esteve, de Nadal a Sant Esteve a la una, amb el pessebre vivent.
Sí, ja ho espero amb il·lusió.
Una abraçada ben gran. Bona nit, bon Nadal.
Bon Nadal, bona nit a tothom. Gràcies a tots.
Yeah.